Són les 8. Bon dia, com esteu? Avui és dilluns 22 de juny del 2026. A Sant Feliu de Guíxols han vist sortir el sol fa justament una hora i 47 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 23 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que, com sempre, fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I entrem en matèria perquè avui hem de destacar que el Baix Empordà concentra diverses autoritzacions per actes de Sant Joan i també festes populars a la zona litoral. A més, destacarem que el port de Sant Feliu afegirà més calaixos de formigó al dic exempt que es troba en aquesta zona portuària. I també destacarem que les noves descobertes arqueològiques a Ullastret mostren una ocupació més extensa de la ciutat ibèrica que coneixíem fins avui dia. A més, avui parlarem amb la cantautora Anna Dibori, que actuarà al Festival Portal Blau per presentar el seu darrer treball discogràfic, Eclipse, serà el proper 4 de juliol. I com cada dilluns, també parlarem d'esports de la nostra comarca, concretament amb l'Oriol Bernat. De seguida ho repassem tot. Abans, però hem de fer un repàs als principals titulars de les notícies al Baix Empordà. Saludem primer de tot en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Bon dia, Maria.
I és que el Baix Empordà, com dèiem, concentra diverses autoritzacions per actes de Sant Joan i festes populars al litoral.
Entre els municipis autoritzats per la Generalitat hi ha Palamós, Palafrugell, Begú, Castellaro, Platja d'Aro i Segaró i Torroella de Montgrí. Dins un total de 64 permisos concedits al conjunt del litoral català.
I el port de Sant Feliu de Guíxols afegirà més calaixos de formigó al dic exempt.
El projecte es troba en fase d'adjudicació i està previst que les obres s'iniciïn al llarg del 2028. A més, les obres de la cinglera del turó del port acabaran a finals d'estiu, tal com es va anunciar divendres durant la visita de la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
I canviem de tema perquè les noves descobertes arqueològiques a Ullastret mostren una ocupació més extensa de la ciutat ibèrica.
La descoberta s'ha fet durant unes obres de modernització dels sistemes de regadiu impulsades pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a les comunitats de regants de la presa de Colomers i del rec del Molí de Pals.
I Metges de Catalunya continua pressionant l'administració per reclamar millores laborals i assistencials per al col·lectiu mèdic. I és que després de la concentració celebrada aquesta setmana a Girona, el sindicat insisteix en la necessitat d'obrir una negociació específica per als facultatius i alerta d'una dependència creixent del sistema sanitari respecte a les hores extra. En una entrevista al Supermatí, el delegat de Metges de Catalunya i metge d'urgències a l'Hospital de Palamós, Albert Mas, ha assegurat que l'actual model sanitari no és sostenible. I saludem ara la Berta Roura. Bon dia, Berta.
Bon dia, Maria.
I és que DipSalut reforça el control sanitari de les platges al Baix Empordà durant aquest estiu.
DipSalut farà aquest estiu controls microbiològics de la sorra i analítiques de la legionela a dutxes i rentapeus de les platges del Baix Empordà. L'objectiu és garantir unes condicions sanitàries òptimes durant la temporada turística.
I detingut un home per presumptament agredir un agent de la policia local de Palamós a l'hospital.
La policia local de Palamós ha detingut un home d'uns 30 anys per un presumpte delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat. Els fets van passar a l'hospital de Palamós, on hauria agafat pel coll a un agent durant una intervenció policial.
I canviem de tema perquè la Fundació Mascó recorre 20 segles d'història catalana a través de la moneda a Torroella.
La Fundació Mascort inaugura a Torroella de Montgrí l'exposició del Pegàs del Croat, una mostra que repassa més de 20 segles d'història catalana a través de les monedes grega, romanes, visigodes, musulmanes i medievals. es podrà visitar fins al 12 d'octubre.
I fins aquí aquest repàs de les principals notícies dins la nostra comarca, però com sempre, més enllà de l'Empordà, passen coses. I és que el conflicte a l'Orient Mitjà continua a la corda fluixa i és que hi ha hagut una reunió entre Suïssa, l'Iran i els Estats Units i ha acabat a altes hores de la matinada amb la conclusió de que Qatar i el Pakistan, que fan de mediadors, han publicat un comunicat que confirma que els dos bàndols s'han posat d'acord per dissenyar un full de ruta que permeti una treva definitiva en els propers 60 dies. Per tant, s'atura tot aquest conflicte, tot i que hi va haver moments tensos de negociació entre aquestes potències. I canviem de tema perquè hem d'anar fins a Colòmbia, perquè amb el 99% escrutat, el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espirella, s'imposa per la mínima al candidat d'Esquerres, Iván Cepeda, en les eleccions presidencials. De la Espirella ha obtingut un 49,68% dels vots, mentre que Cepeda n'ha obtingut un 48,67%. Això suposa que el candidat de l'extrema dreta ha guanyat per menys de 300.000 vots. Per tant, aquest nou país de l'Amèrica Llatina que se suma en aquesta governança de partits d'extrema dreta. I la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest diumenge de forma telemàtica amb intenció d'analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez. Això després de que hi hagués tot aquest rebombori en el qual s'acusava a Begoña Gómez de fugir i de que els seus guardaespatlles, que són guàrdies civils, l'ajudessin. I Jordi Martín Galvis ha fixat com a objectiu guanyar les eleccions municipals del 2027 a Barcelona després d'imposar-se a les primàries de Junts per ser el cap de llista a la capital catalana. En una roda de premsa acompanyat pel secretari general del partit, Jordi Turull Martín, Martí ha demanat a totes les sensibilitats de la formació remar en la mateixa direcció i formar part del mateix equip per portar el canvi a l'Ajuntament. I encetem breument la plana esportiva perquè la selecció espanyola s'ha refet de l'empat inaugural contra el Cap Verd i ha golejat l'Aràbia Saudita en un 4-0 en un monòleg absolut dels de Luis de la Fuente que abans de la mitja hora de joc ja havien sentenciat el partit amb els gols de Lamine Yamal i un doblet d'Oyarzabal. La cirereta del pastís la va posar en una acció Cucurella que va acabar fent que l'equip contrari marqués en pròpia porta per donar aquest 4-0 que a més situa el conjunt espanyol en una molt bona posició, en primera posició de grup, després que també Uruguai i Cap Verd empatessin en el seu partit 2-2, per tant, bones notícies pel conjunt espanyol. I abans de seguir amb aquest repàs informatiu, hem de fer un repàs de la previsió meteorològica que ens espera per avui mateix aquí al Baix Empordà. I és que avui tindrem una jornada plenament estiuenca. El dia ha començat amb ambient suau i alguns núvols alts, però poc importants, i ràpidament acabarà dominant el sol a tota la comarca. Al llarg del matí les temperatures pujaran força i al migdia, com dèiem en els dies anteriors, els valors arribaran entre els 30 i els 30 4 graus, sobretot a l'interior del Baix Empordà, i màximes més moderades a la zona del litoral gràcies a aquesta marinada, però tot i així, aquesta nova jornada de temperatures altes. El vent serà fluix a primera hora de component nord-est i a la tarda entrarà aquesta marinada de migjorn i garbí que servirà per suavitzar lleugerament la sensació de calor a la costa. Pel que fa a l'estat de la mar, la situació serà forta, tranquil·la, amb marejol i vent moderat a la tarda a la zona central de la costa Brava. En resum, serà un dia de calor plenament estiuenca que sembla que ens acabarà acompanyant al llarg de tota la setmana, per tant, aquells que pugueu gaudir de la platja. Nosaltres ara fem una petita pausa, escoltem una mica de música amb Sienna Spiro i Die on This Hill.
Stay. Said that you need me. choices words don't ever mean it, no they don't. Listen hard to me, there'll be a day I'll be more creative, a poetic way to say I'm not leaving to the world. Not to your face.
Supermatí. Dimarts 23 de juny, l'estiu comença a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Donem la benvinguda als 90 dies més fantàstics de l'any amb un impressionant castell de focs a la Platja Gran i una revetlla popular a Castell d'Aro. Gaudeix dels focs de Sant Joan. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
Per sucar i pa... Ui, perdó, volia dir xucar i pa.
Entra ja a sidral.net, consulta el menú i i fes la teva reserva.
T'esperem a Sidral, essència MoMA.
Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli, tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs.
Aquesta revetlla de Sant Joan passa-la amb nosaltres. Dimarts 23 a partir de les 10 del vespre. Tu poses la festa i nosaltres la música. T'acompanyarem tota la nit i fins ben entrada la matinada amb una selecció de la música més divertida, festera i una mica petarda perquè no paris de ballar tota la nit. Aquesta revetlla de Sant Joan, deixa't d'Alexes o d'Espotis i connecta amb la ràdio d'aquí. Especial Revetlla de Sant Joan a Ràdio Capital. Dimarts 23 a partir de les 10 del vespre i fins a la matinada. Vinga, passa-ho bé. Petardo.
I nosaltres, després d'aquesta petita pausa, seguim amb aquest supermatí. Ara mateix amb el comentari que ens porta avui Xevi Cortadellas.
Benvolguts oients de Ràdio Capital. Un dels epitafis més sorprenents que he vist l'he llegit en un cementiri de Catalunya. L'epitafi diu: fins arribar aquí tot va anar bé. Vaig veure-lo un dia en el cementiri de Vilafranca del Penedès. La Judit Pujadó i jo hi havíem anat a presentar el primer llibre que vam editar. Fa més de 15 anys d'això, el llibre es diu Tombes i Lletres. A l'acte hi participava en Francesc Marc Álvaro, que havia escrit en aquest llibre un text sobre Eugeni d'Ors. Llavors, l'Álvaro era conegut com a periodista i no com a polític, tal com segurament passa avui. Ors va morir l'any 1954. En el seu text, en Francesc Mas va escriure que en aquell any, el 1954, el món on Ors havia regnat i brillat ja no existia. Es referia al món del franquisme més dur, el dels anys 40 i el dels afusellaments, els exilis, la repressió i tants presos a tantes bandes. Però el món on de debò Ors havia brillat era la Catalunya d'ara, fa més de 100 anys, quan Prat de la Ribera viu i quan el noucentisme era un corrent que semblava i que era imparable. Aquest món havia desaparegut molt abans. Vaig pensar-ho el dia que vaig llegir per primera vegada aquell text d'en Francesc Marc i després en el cementiri, quan vam trobar-nos amb ell per presentar tombes i lletres i quan vaig veure aquella altra tomba en l'epitafi que diu «Fins a arribar aquí tot va anar bé», vaig pensar que Eugeni d'Ors no li havia calgut esperar arribar fins al cementiri per poder dir-ho. Potser és per això també que l'epitafi de la làpida de la seva tomba només hi posa a Matilde. I avui, que també d'aquella presentació han passat uns quants anys, penso si han anat prou bé les coses amb Francesc Marc. No ho sé, conto que sí. Al capdavall deu haver pogut continuar fent bullir l'olla, que és el mínim que cal aspirar en aquesta vida, o potser, com diria en Josep Pla, a tot el que podem aspirar. Estimats oients de Ràdio Capital, aquest no és el millor article per anunciar-los al començament de l'estiu, ja ho sé, disculpin. Però en aquesta època de l'any, a cada preludi d'estiu, a mi em passa que, malgrat totes les promeses de text, gresca, aventures de dia i de nit, sexe, coneixences, noves experiències, vacances, viatges i platges, com en anuncien, hi ha un moment que penso que tot plegat és sobretot comèdia, coses que ens diem només per anar tirant. Els passa també això a vostès? Cansat de llegir o de sentir columnistes que parlen en aquesta època de l'any com si l'estiu fos una nova etapa d'or, no una nova etapa de l'or, sinó d'or, resulta que jo ja no em crec tota aquesta història de les platges, les cales, els mars, els bons tecs, els viatges en cotxe en avió i tot aquest món d'escumes, de festes, de plaers, de calor i de meravelles. Tant d'Empordà, tanta Costa Brava, tantes expectatives i tantes promeses de paradís a tocar de casa de què ens parlen tants opinadors i tants columnistes, a mi m'atabalen. Què volen que els digui? A l'estiu jo veig sobretot sol, cues, massa sues, massa cues, i pols i suor a totes bandes. A l'epitafi de la seva tomba, Dorothy Parky va fer-hi escriure: «Perdona tota aquesta pols. Ja sé que en aquest article jo no els he animat gaire, però de debò, no els agradaria que els deixessin de tant en tant un xic en pau? Que la calor de l'estiu passés com un coet i que tots plegats no haguéssim de semblar tan feliços o, per dir-ho d'una altra manera, tan guiris durant uns mesos?»
Doncs aquesta recomanació de Xevi Cortadellas, jo hi afegeixo la recomanació del nou llibre que ha publicat Marc Camps, aquesta reflexió sobre aquesta romantització de l'Empordà i més sobretot en aquests mesos d'estiu. Xevi Cortadellas, gràcies pel comentari. Nosaltres ara anem a gaudir d'una mica de música amb Anna Dibori.
Avui em canto una cançó. Avui m'abraço quan la vida em cau a sobre i no veig la...
Aquest és un dels nous temes que presenta Anna Dibori en el seu nou treball Eclipsi. Concretament, el proper 4 de juliol es podrà gaudir de tota aquesta música, de tota aquesta essència al Camp de les Aromes en el marc del Festival Portal Blau 2026. Per parlar d'aquest nou treball i també del concert, però aquí a la ràdio ens visita la mateixa artista creadora del disc i d'aquest tema que és La Foscor, Anna Dibori. Bon dia.
Hola, bon dia, Marina, bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí amb nosaltres, perquè com neix tot aquest disc, com neix tota aquesta inspiració per crear aquest nou treball?
Doncs la veritat és que aquesta cançó ja és precisament bastant representativa, perquè tot el disc neix d'un procés creatiu que en el seu moment va ser una mica turbulent, no? perquè jo al final em qüestionava molt com a cantautora. Més que qüestionar-me, no tenia potser molt clar cap on volia tirar, què és el que volia dir. Tenia por que potser el que volgués dir no valgués prou la pena, no? Allò que magnifiquem coses. I al final, mira, doncs precisament d'aquesta mateixa turbulència emocional va ser el que va causar que naixés tot aquest món emocional i també bastant metafòric darrere d'aquest disc d'Eclipsi, d'aquesta foscor, no? Doncs al final em van fer llum, i tant.
Clar, hi ha una ambivalència, no, real entre aquesta llum, entre aquesta foscor i entre tots aquests contrastos que al final s'acaben complementant una mica, no?
Clar, jo al final el que vinc a representar, com una mica ara comentava, és tot aquest procés, tots els matisos que jo crec que al final trobem al llarg de la vida a través d'experiències, que generalment tinc la sensació, sobretot en el moment actual musical, no? que només escoltem coses alegres, coses festives, jo també en proposo de coses alegres, el que passa que també m'interessa mirar una mica més enllà de la festivitat i transitar també aquests moments més foscos, més dolorosos, per intentar explicar, almenys des de la meva perspectiva o la meva experiència, que necessitem també mirar aquests moments, aquestes tristeses, per també valorar la felicitat, no?
Mm-hmm. Hi ha una manera de trencament o de canvi en aquest nou disc dels anteriors treballs que havies fet? Perquè em dona la sensació, no, que li dones un punt més de maduresa, no?
Sí, totalment, totalment. Clar, al final, clar, si ja fa molts anys jo que vaig fer el món, a vegades la gent em diu, no et coneixia, fa poc, no, que fas música, i dic, no, si jo ja fa anyets, i crec que també és lo bonic, no, de portar tants anys, que al final, per un moment contextual o un altre, fas un tipus de música, i jo sí que ho veig molt, molt clarament, no, com el primer disc que treia era, bueno, es destila com una innocència, no? Com això, un por més naïf, no? De dir, ostres, no sé ben bé què vull fer, però bueno, tinc aquestes cançons i òbviament, doncs, també les abraço i les porto al món, no? Però sí que és veritat que llavors el segon disc ja sóc una mica més adulta i sí que ja té un punt més madur, també per les experiències vitals, no? Òbviament. I en aquest últim jo crec que sí que hi és el camí cap a la culminació, potser, de, si més no fins ara, de la meva maduresa emocional, que és on ja sí que m'atreveixo potser més a parlar del que realment m'interessa, o almenys d'una manera molt més conscient, no? I molt més intencionada que no en els darrers treballs.
Mm-hmm. I com ha estat gravar aquest nou treball? És a dir, com ha estat allò, el procés de creació, de gravació, com ha anat tot?
Mira, el procés de... Bueno, va ser un procés preciós. Sí que primer et deia que el procés creatiu era turbulent, llavors a mi almenys em passa una cosa, que és que després d'aquesta turbulència, no? Quan ja, va, allò, confia en el procés, quan ja tiro endavant, sí que es produeix aquesta petita màgia, que és la d'anar al disc, traslladar els músics, no? Que és el que busco. I en aquest cas va ser molt bonic perquè jo just estava acabant el meu màster de composició de bandes sonores i anàvem a gravar una orquestra de Bratislava, i va ser el que va propiciar una mica, va ser el tret de sortida del disc, perquè aquella orquestra és la que sona al principi del disc, i va ser tornar, i sí que llavors ja va ser anar a l'estudi, vam anar a Barcelona, a Medusa Studio, amb la meva banda, i bé, ells, doncs mira, es va cuinar una mica allà mateix a l'estudi. Jo sí que portava ja unes maquetes, unes idees que jo havia ja treballat a casa, però sí que a mi m'encanta, doncs, confiar una mica el que jo proposo als músics que m'envolten, que són una meravella. Llavors ells, doncs, allà mateix in situ m'anaven proposant, mira, ostres, doncs potser això aquí podria fer. Jo al final no tinc tampoc el coneixement que ells tenen del seu instrument, i generalment el que sempre em proposen és això que et deia, aquesta petita màgia que passa a l'estudi, que acaben sent coses molt interessants, que jo crec que ens fan aprendre tot. Llavors, mira, doncs un procés preciós que repetiria cada any. No tinc tanta, potser, tanta constància o en el procés creatiu o tanta inspiració, però si més no, és un procés que a mi em meravella. Sí, sí.
Vull dir, és que no és gens senzill escriure un disc, que és que clar, hi ha tot un procés a darrere, però...
És que, sí, jo ja et dic, és que a mi em parla... Bueno, cada vegada m'agrada més parlar de manera oberta sobre la dificultat que realment suposa encara un procés creatiu, no? Perquè, clar, la gent escolta un disc i diu, oh, mira, que bonic, no, això? O potser no li pot agradar, i diu, bueno, a mi no, aquest no m'ha agradat tant. Però, clar, quan mires fredament el que suposa per una persona, ja no només el fet de la creació, sinó també el fet de l'exposició. Mm-hmm. Ostres, i veus que, almenys per mi, jo crec que la majoria d'artistes devem estar tots una mica igual, un dia ho hauríem de parlar entre tots, m'agradaria saber-ho, però clar, jo ara quan escolto una proposta d'algú, sempre l'escolto ja des d'aquesta experiència de dir, ostres, quin procés deu haver viscut, no? Li deu haver costat aquest procés, no? Quines pors deu haver afrontat per ara fer un concert, no? O explicar les seves intimitats. Clar, jo el concert em despullo moltíssim emocionalment, o com ara t'explico això, no? I mai saps com la gent ho pot rebre, o mai saps que qui potser no està d'acord amb allò que dius, o a qui potser no li agradarà, i estarà bé, però clar, ostres, fa una por que Déu-n'hi-do, sí, sí.
Clar, al final t'obres una mica en canal, no?, per expressar la teva experiència o les teves emocions a través de les cançons, no? És que ara, vull dir, allò abans de començar l'entrevista he fet una altra escoltada al disc i dic, és que clar, això, hi ha persones que es poden sentir molt identificades amb el que expresses tu a través de les teves cançons.
Sí, bueno, jo vull pensar que sí, i clar, jo crec que és necessari explicar el que et deia, les coses que potser no estem tan acostumades a mirar. El fet de la reflexió sobre el pas del temps, no? sobre el fer-se gran, la reflexió sobre el dol, el procés de dol, no? que jo també en aquest disc dedico una cançó a la meva àvia i per mi ha estat un procés molt, molt dolorós. Clar, tinc la sensació que el que jo proposo és fer una mica una pausa, que és un exercici difícil, avui en dia, perquè tenim tants impulsos i tants inputs i tantes propostes tan xules que jo entenc que és complicat, però sí que jo convido a la gent, doncs, a escoltar el disc, sobretot llegir les lletres, que jo és una cosa que intento cuidar molt, però ja no per si els agrada o no, perquè potser allò que escoltin o llegeixin, jo crec que potser els ressona molt, i potser els fa reflexionar, si més no, això és el que intento buscar, que la gent no es quedi indiferent. Ah, per mi ha estat un exercici molt, molt intens aquest últim disc, molt, molt, a veure si la gent també la rep aquesta intensitat. Sobretot en directe, eh? Jo sí, també ho dic perquè jo crec que en directe, ostres, jo convido tothom a venir al concert, però jo crec que és una experiència que és molt, almenys per mi és molt bonica. I per la gent que de moment m'ha vingut a veure, no? Sempre acaben així una mica remoguts, no? De dir, ostres, quin viatge, no? A veure.
A més, el Camp de les Aromes, que és on actuaràs aquest 4 de juliol en el marc del Festival Portal Blau, és un espai que també acompanya moltíssim a tota aquesta expressió, tot aquest treball, no? de fer rodó tot el disc.
Sí, és que clar, jo no hi he estat, he de reconèixer-ho, però la veritat és que vaig anar a la presentació del festival i tothom m'ho ha dit que és un espai increïble que està allà al costat de les ruïnes, no?
Sí.
d'Empúries i tothom m'ha dit que és espectacular i dic, ostres, doncs, que si el lloc, com bé dius, acompanya... Oh, jo crec que pot ser molt, molt especial, sí, sí.
I per aquells que no et coneguin, què podran veure en directe, no? Perquè a vegades quan anem allò a un concert ens podem esperar mil coses, però amb tu crec que serà aquesta proximitat, aquest intimisme, no? Que també expressen una mica les teves lletres.
Sí, jo crec que si han escoltat el disc, o més o menys s'han informat una mica d'allò que van a veure... Jo crec que veuran una mica el que ja esperen, que és un concert molt íntim, molt, molt tranquil. Sí que vaig acompanyada de l'Adrià Mort, que és percussionista, és bateria. Llavors la gent a vegades veu la bateria i diu, hòstia, tu... Però no, la veritat és que... No. La veritat és que és un concert acústic, molt bonic. De fet, la percussió li dona una atmosfera diferent perquè em permet aconseguir diferents matisos, sobretot a nivell d'intensitat o d'energia, perquè òbviament també tinc cançons que sí que em demanen una mica més de ritme, no? Això segur. Vull dir que jo crec que és un viatge que, és el que deia, toca molts pals, molts. Mm-hmm. I jo crec que la gent que vingui riurà, potser plorarà, potser se li posarà la pell de gallina, potser no, potser s'avorrirà, espero que no. Però jo, si més no, vull pensar que no es quedaran indiferents. Mm-hmm. Per mi aquest és l'objectiu.
Però és que a més les lletres, vull dir, perquè és clar, a part de fer recerca de cançons, no, les lletres també les tens molt treballades i crec que li donen aquest punt a més de la música, no, en directe, que per aquells que no les hagueu llegit, llegiu-les mentre escolteu la cançó i s'entenen moltes coses.
Jo crec que és molt important també linkejar amb la música el fet reflexiu amb la lletra. Uh-huh. Òbviament, hi ha moltes propostes que això potser no ho cuiden tant. Clar, jo al final sóc cantautora, més enllà de l'etiqueta, que fins ara no m'havia acabat d'agradar mai, però perquè tenia la sensació com que encasillava en un lloc una mica... Bueno, que potser en l'imaginari col·lectiu ja està molt, molt jutjat, no? Bueno, molt jutjat. Bueno, no sé si m'estic explicant.
Molt fet servir.
La persona que sent cantautora, ja, no sé, potser s'imagina una noia amb una guitarra i res més, no?
Correcte.
Però sí que és veritat que ara... No, però ara sí que és veritat que m'hi sento molt més còmoda perquè, per això que dius, perquè jo el que intento és convidar a la reflexió, no només a l'escolta, sinó proposar una dimensió més rere la música, que sigui la de la llengua, la de la parla, la del poder de la pròpia paraula, no? Que jo crec que llavors això, lligat amb la pròpia música, pot fer que la cançó en si doncs, tingui un poder emocional molt més potent. Re, pots escoltar la cançó, però jo és el que dius, que crec que si llegeixes la lletra i pares un moment i dius, a veure què diu, ah, ostres, no? Uh-huh. Doncs... És bonic també descobrir aquests petits secrets, aquestes metàfores quan llegeixes. I per mi era una mica el premi, a dir, mira, qui vulgui escoltar, que potser li agradi. Però qui vulgui llegir la lletra, que almenys vegi que està elaborada, que sempre té un perquè, que no és una cosa gratuïta perquè la gent consumeixi, sinó una cosa molt més pausada, que realment pot tenir pes i pot ressonar molt.
Ja per acabar, perquè sí que és cert, no, que et podrem veure aquest 4 de juliol aquí al Festival Portal Blau, però no sé si per l'Empordà, per comarques gironines, et podrem veure en algun altre espai. Per aquells que no puguin venir al concert del 4 de juliol, doncs una altra oportunitat per poder gaudir de la teva música.
Doncs sí, i mira que no és una cosa que m'hagi passat, perquè clar, jo al final sóc de Tarragona, i clar, sempre m'havia costat una mica venir cap aquí, suposo que per desconeixement una mica, no? Però enguany doncs sí que tinc la sort d'anar a més llocs. El més imminent després de l'escala, bueno, d'aquí
del Portal Blau, sí.
Del Portal Blau, és a Cassà de la Selva. Mm-hmm. És el Festival Solfejant el 23 de juliol a Can Trinxeria. Sí, no sé si ho he dit bé, espero que sí. Sí, sí, després també passo per Torroella de Montgrí i jo diria, bueno, ara mateix, com que no tinc el calendari a mà...
Més o menys.
No tinc molt clar, més o menys, els més a prop, si més no, mm-hmm. sí que serien aquests. Així que, però bueno, jo crec que el Portal Blau... Tal i com tothom m'ha parlat,
sí,
del camp de,
sí,
les aromes, ostres, jo crec que pot ser molt, 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 molt especial.
Ho podem confirmar, els escenaris del Portal Blau són sempre fantàstics i sempre és un plaer anar allà, sí, sí.
Doncs... Sí, bueno, ja ho veurem. A més m'han dit que també hi ha proposta gastronòmica, així que, bueno, jo estic expectant ja. Serà
doncs...
un vespre rodó.
Exacte, cert. Doncs, Anna Dibori, moltíssimes gràcies per ser aquí a Ràdio Capital i esperem que vagi molt bé aquest concert i que tots els assistents que vinguin gaudeixin de la teva proposta. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Vinga, adéu, bon dia.
I quan passen 4 minuts de 8:45 del matí, seguim amb el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que el Baix Empordà concentra diverses autoritzacions per actes de Sant Joan i festes populars al litoral. Entre els municipis autoritzats per la Generalitat hi ha Palamós, Palafrugell, Begú, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró i Torroella de Montgrí Joan.
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya ha aprovat un total de 64 autoritzacions relacionades amb la revetlla de Sant Joan, les festes majors i els espectacles pirotècnics o de drons en platges, passejos marítims i escolleres de la costa catalana. Pel que fa a la revetlla de Sant Joan i les fogueres, el llistat inclou el Baix Empordà, Palafrugell, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Torroella de Montgrí i Begú. Aquestes autoritzacions permeten dur a terme activitats tradicionals vinculades a la nit de Sant Joan en espais del litoral. En l'apartat de les festes majors, la Generalitat ha autoritzat també activitats a Palamós i Palafrugell, mentre que Palamós també apareix entre els municipis, amb permís per organitzar espectacles pirotècnics a la costa. En total, el departament ha concedit 21 autoritzacions per a actes de Sant Joan i fogueres, 18 per a activitats de festes majors i 25 per a espectacles pirotècnics o amb drons. Segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque, aquests actes formen part del calendari festiu habitual dels municipis costaners i tenen un fort arrelament social i cultural. La Generalitat remarca que aquestes autoritzacions es tramiten per garantir que les celebracions es puguin desenvolupar amb normalitat al domini públic marítim i terrestre, tot preservant els valors ambientals i paisatgístics del litoral.
I el port de Sant Feliu afegirà més calaixos de formigó al dic exempt. El projecte es troba en fase d'adjudicació i està previst que les obres s'iniciïn al llarg del 2028, Joan.
Així ho ha anunciat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, durant una visita al municipi. La consellera ha detallat que els terminis aniran en funció de la tramitació conjunta que s'està fent amb el Ministeri, concretament amb Costes. El cost de la creació d'aquests blocs de protecció que formen part del dic exempt tenen un cost aproximat de 5 milions d'euros. Paneque reconeix que, tot i que el port de Sant Feliu ja compta amb diversos blocs de protecció a la zona portuària, durant els darrers temporals s'ha comprovat que la zona més pròxima al far quedava desprotegida. Per això s'ha vist necessari incorporar aquests blocs de protecció en la part final del port, en una zona d'uns 75 metres.
Al llarg d'aquests últims temporals que hem tingut els últims mesos i anys, s'ha vist que quedava desprotegida la zona posterior, més cap al final, uns 750 metres, 75 metres, que quedaven desprotegits en aquesta zona final. Per tant, amb aquests 5 milions d'euros i amb la redacció d'aquest projecte, el que es vol és augmentar aquesta protecció i, per tant, fes una obra important pel port, per Sant Feliu també, que us ajudarà a ser més resilients en la cinglera i més resilients també en l'àmbit de costa i del port.
La voluntat de les obres és que la zona portuària de Sant Feliu sigui més resilient davant el canvi climàtic i augmentar així la seva protecció durant els fenòmens climàtics extrems. Cal recordar que ja existeix un dic exempt format per 20 calaixos de formigó col·locats en una alineació paral·lela al dic de Racer. La separació entre el dic de Racer i aquests calaixos és de 35 metres d'amplada, una amplada que fa de conc esmorteïdor i es redueix fins a un centenar de vegades els volums d'aigua que passen per sobre l'escullera, una solució que ha evitat el deteriorament de l'estructura del dic del Racer.
A més, les obres de la cinglera del turó del port acabaran a finals d'estiu.
Les obres han costat 967.000 euros i s'han finançat en parts iguals, amb fons del Departament i de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Aquest divendres, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat les obres amb diverses autoritats. La protecció de la cinglera ha servit per garantir la seguretat dels viarans que passen per la zona, vehicles que aparquen a la zona de Cala Jonca, accedir al camí de ronda i també poder celebrar concerts del Festival de la Porta Ferrada a la zona del port. El projecte d'obres preveu diverses actuacions als talussos de la cinglera, que tenen 33 metres d'alçada. Es va haver de retirar vegetació, pins, malla trencada i desplaçaments de roca que havien afectat la zona, sobretot a causa del darrer temporal Harry. L'empresa encarregada de les obres va fer caure els blocs de pedra que estaven més insegurs i un cop establerta la roca sòlida es va tirar la malla de protecció anticorrosiva. Un cop col·locada, la malla s'està assegurant en diversos cables que s'acabaran tensant per crear una mena de corset per assegurar la muntanya. Aquesta protecció evitarà que els blocs de roca acabin caient del cingle. La consellera Paneque ha explicat que des del departament es va voler respondre a la necessitat de protecció de la zona que els van comunicar des de l'Ajuntament. Sílvia Paneque ha afegit també que cal anar adaptant les grans infraestructures a l'impacte del canvi climàtic.
Allò que potser en termes d'obra pública d'infraestructura fa uns anys doncs era adequat, en aquests moments l'impacte del canvi climàtic ens recomana millorar o augmentar els estàndards tant dels talussos com de les trinxeres, com de les cingleres, com de l'obra pública en general. Per tant, aquesta és una reflexió
que estem fent des del departament, i en qualsevol cas aquí doncs tindrem, en aquest cas, com us deia, un àmbit més segur i també amb un camí d'accés a la Cala Jonca i aquest espai utilitzat com a aparcament més resilient a l'impacte del canvi climàtic.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, ha agraït la col·laboració per part de la conselleria, sobretot tenint en compte que una obra d'aquest calibre no és assumible per a un ajuntament. Motes ha agraït el treball constant que ha permès millorar la seguretat a la zona.
I les noves descobertes arqueològiques a Ullastret mostren una ocupació més extensa de la ciutat ibèrica. La descoberta s'ha fet durant unes obres de modernització dels sistemes de regadiu impulsades pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a les comunitats de regants de la presa de Colomers i també del rec del Molí de Pal, Joan.
Això fa que els arqueòlegs es replantegin la interpretació de l'urbanisme, l'organització territorial i el paisatge de la principal ciutat ibèrica de Catalunya. Va ser durant aquestes obres de modernització que compten amb una inversió de més de 43 milions d'euros provinents dels fons Next Generation quan es van descobrir les restes arqueològiques. Afecten a 1.274 regants de 14 municipis de l'Empordà. El responsable de la seu d'Ullastret del MAC, Gabriel de Prado, destaca que les obres promogudes per CESA i executades per Traxa han comptat amb el control arqueològic de Quarta Arqueologia a Cela. Aquesta darrera s'ha encarregat de l'excavació, documentació i estudi dels jaciments arqueològics amb el suport de sistemes de gestió de patrimoni SCCL.
Jo crec que més enllà d'això, jo voldria destacar, com s'ha fet a la roda de premsa, la bona praxis, el bon treball que s'ha fet col·laboratiu entre totes les parts, promotor, empresa d'arqueologia, servei de patrimoni arqueològic i arquitectònic, a través de serveis territorials sobretot, i Museu d'Arqueologia de Catalunya. Jo crec que és un treball modèlic que ens ha permès recuperar un volum d'informació que d'altra manera s'hagués perdut i que ens permetrà avançar en el coneixement no només del conjunt ibèric d'Ullastret, sinó de tota aquesta àrea de l'Empordà on s'ha desenvolupat aquest projecte de regadiu.
Durant les obres s'han descobert noves àrees d'excavació que no es tenien contemplades. La descoberta més important s'ha fet al nord-oest de l'assentament ibèric de l'illa d'en Reixac, en una àrea d'aproximadament una hectàrea i mitja, situada dins de l'antic estany d'Ullastret, prop del camí d'Empúries. Gabriel de Prado reconeix que aquesta descoberta ajuda a delimitar l'antic estany. En les excavacions s'han posat al descobert restes d'hàbitat i estructures associades a la primera edat del ferro i a l'època ibèrica en un sector on fins ara es considerava que no hi havia activitat humana. Les troballes indiquen que els espais habitats s'estenien més enllà dels nuclis que es coneixien com el Puig de Sant Andreu i l'illa d'en Reixac. Això obliga a revisar la interpretació de la ciutat ibèrica d'Ullastret i aportar una nova visió sobre el poblament, l'estany, els espais productius i les vies de comunicació que articulaven el territori.
Una de les descobertes destacades ha estat la documentació d'un fons de cabana complet de la primera edat del ferro.
Tot i que ja s'havien localitzat restes d'aquest període de Puig Andreu, l'illa d'en Reixac i el Puig de Serra, és el primer cop que una estructura d'aquest tipus es documenta íntegrament a l'entorn d'Ullastret amb metodologia arqueològica moderna. Això permet donar informació de valor per comprendre les primeres ocupacions humanes que van precedir la consolidació de la ciutat ibèrica.
Sí, de fet, aquests dos jaciments que s'han agrupat sota la denominació de les Riberes són una estructura, un habitacle de la primera edat del ferro i després també s'han trobat diverses estructures del període ibèric, de l'ibèric ple i de l'ibèric final. I efectivament, la dada més rellevant d'aquesta troballa és que una mica canvia la visió que tenim de tot el territori al voltant dels dos nuclis d'hàbitat de la ciutat ibèrica d'Ullastret, sobretot perquè tota la zona on s'han trobat s'imaginava fins ara com la riba de l'antic estany d'Ullastret.
Aquests i els materials de l'època ibèrica han estat dipositats provisionalment a la seu d'Ullastret del MAC i seran estudiats en el marc del projecte quadriennal Caracterització de les portes i sistemes d'accés terrestre i lacustre a la ciutat ibèrica d'Ullastret, liderat pel Museu d'Arqueologia de Catalunya. A part d'aquestes troballes a la zona d'Ullastret, els treballs arqueològics han permès documentar jaciments en altres municipis de l'Empordà. A Llevià s'ha localitzat un espai funerari i d'hàbitat alt medieval que podria correspondre a l'entorn d'una església documentada històricament i traslladada a mitjans segle XIV, la ubicació original de la qual es desconeixia fins ara. A la Tallada d'Empordà, les excavacions han permès identificar quatre jaciments arqueològics que documenten una presència humana continuada al territori des del Neolític final, fa aproximadament 4.500 anys, fins a l'època moderna. A Bellcaire d'Empordà, entre les troballes destaquen un gran sitjal medieval destinat a l'emmagatzematge de cereals i dos forns de calç del segle XVII, que aporten nova informació sobre l'explotació de recursos i les activitats productives de la zona. Les intervencions han arribat fins a la zona de l'Escala, on també han permès localitzar i excavar dues noves àrees de l'entorn de la ciutat romana d'Empúries, ampliant el coneixement sobre el seu territori periurbà.
Metges de Catalunya continua pressionant l'administració per reclamar millores laborals i assistencials per al col·lectiu mèdic. Després de la concentració celebrada aquesta setmana passada a Girona, el sindicat insisteix en la necessitat d'obrir una negociació específica per als facultatius i alerta de la dependència creixent del sistema sanitari respecte a les hores extra. En una entrevista al Supermatí, el delegat de Metges de Catalunya i metge d'urgències a l'Hospital de Palamós, Albert Mas, ha assegurat que l'actual model sanitari no és sostenible. Segons Mas, aquesta situació implica que una part important de les visites d'atenció primària, les proves diagnòstiques o les intervencions quirúrgiques es duguin a terme fora de la jornada ordinària dels professionals.
Actualment el sistema sanitari està pensat i està planificat i estructurat que el 30% de l'activitat es basa en les hores extres dels facultatius. Què vol dir això? Doncs que una de cada tres ecografies que realitzen són amb hores extres, una de cada tres visites d'atenció primària són amb hores extres, una de cada tres operacions són amb hores extres, i això per nosaltres només denota una precarietat del sistema, una manca de planificació que no és sostenible, que no és saludable ni és segur per ningú.
Una de les principals reivindicacions del col·lectiu és la creació d'un conveni propi per als facultatius. El sindicat considera que l'actual marc laboral no permet abordar adequadament les singularitats de la professió mèdica ni disposar d'espais específics de negociació per tractar qüestions com les jornades laborals, la formació o les condicions assistencials. Mas ha explicat que la campanya Ni un minut més pretén precisament posar de manifest aquesta situació. La iniciativa anima els professionals a no allargar la seva jornada laboral més enllà de l'horari ordinari, fet que està provocant un increment de les llistes d'espera en alguns àmbits assistencials. El representant sindical defensa, però, que aquesta mesura no vol perjudicar els pacients, sinó evidenciar les mancances del sistema. El delegat de Metges de Catalunya també ha advertit que la sobrecàrrega actual pot acabar afectant la qualitat assistencial i augmentar el risc d'errors clínics. En aquest sentit, ha criticat que encara es mantinguin jornades de 24 hores entre els professionals sanitaris. Entre les mesures urgents, reclama que al sindicat hi ha una millor planificació de les plantilles, la limitació de les jornades excessives, entre d'altres. De moment, el sindicat no preveu noves mobilitzacions durant els mesos d'estiu, però adverteix que reprendrà les protestes al setembre si no es produeix cap avenç en les negociacions amb la Generalitat o el Ministeri de Sanitat. I canviem de tema perquè DipSalut controlarà la sorra, les dutxes i els rentapeus de les platges del Baix Empordà per garantir-ne la salubritat, Berta.
DipSalut, l'organisme de salut pública de la Diputació de Girona, posarà en marxa aquest estiu una nova campanya de control sanitari a les platges del Baix Empordà per garantir unes condicions adequades durant els mesos de màxima afluència turística. El programa inclou controls microbiològics de la sorra i analítiques per detectar la presència de la legionel·la a les dutxes i als rentapeus. Entre els municipis participants hi ha Begur, Calonge i Sant Antoni, Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí. Les tasques de neteja i desinfecció de les instal·lacions d'aigua ja s'han iniciat aquest mes de juny. Els controls es duran a terme a partir del juliol, mentre que les analítiques de sorra es realitzaran entre finals de juliol i el mes d'agost. Pel que fa als serveis de platja, Palamós i Sant Feliu de Guíxols recuperaran aquest estiu les dutxes després de les restriccions per sequera, mentre que Torroella de Montgrí mantindrà únicament els rentapeus. A més dels controls sanitaris, el programa inclou l'avaluació de les condicions de cada platja i l'elaboració de recomanacions tècniques per garantir-ne la qualitat higiènica durant tota la temporada.
I detenen a l'Hospital de Palamós un home acusat de presumptament agredir un agent durant una intervenció policial.
La policia local de Palamós ha detingut un home d'uns 30 anys acusat d'un presumpte delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat després d'un incident registrat dimecres al matí a l'Hospital de Palamós. Segons fonts policials, els agents es van desplaçar al centre sanitari després de rebre un avís per la presència d'un home que presumptament estava increpant i insultant personal sanitari. Quan la patrulla va intervenir per intentar reconduir la situació, l'home hauria reaccionat de manera violenta i presumptament hauria agafat pel coll un dels policials locals. Davant d'aquests fets, els agents el van reduir i procedir a la seva detenció. Segons informa el Diari de Girona, abans d'aquest incident, l'home també havia estat enregistrat circulant de manera temerària en bicicleta per l'Avinguda Catalunya de Palamós. A les imatges difoses es veu com circula en sentit contrari i ocupa la calçada, obligant diversos vehicles a frenar. Tot i això, la detenció està relacionada exclusivament amb la presumpta agressió a l'agent de policia local a l'interior de l'Hospital de Palamós.
I la Fundació Mascort presenta a Torroella una exposició sobre 20 segles d'història catalana explicats a través de la moneda.
La Fundació Mascort presenta a la Casa Galivern de Torroella de Montgrí l'exposició del Pegàs el Croat, la moneda catalana del segle V abans de Crist al segle XVIII després de Crist. Una mostra que recorre més de 20 segles d'història del país a través de les seves monedes. L'exposició es podrà visitar del 20 de juny al 12 d'octubre i reuneix peces gregues, iberes, romanes, visigodes, musulmanes, carolíngies i medievals que permeten seguir l'evolució política, econòmica i social de Catalunya al llarg dels segles. Entre les peces destacades hi ha les primeres emissions d'Emporion i Rode, monedes visigodes, dirhams de les taifes musulmanes catalanes, diners dels comtats catalans i els croats de la corona d'Aragó. La mostra també inclou la primera moneda coneguda amb una inscripció exclusivament en català i emissions de la Guerra dels Segadors. El recorregut finalitza amb les monedes de 8 rals encunyades a les colònies americanes, considerades una de les primeres divises de circulació global. L'exposició es basa principalment en les col·leccions de Ramon Mascort Amigó i el seu fill, Ramon Mascort Brugarulas. I ha estat comissariada per l'historiador Salvador Plantalec. L'entrada és...
I nosaltres acabem aquest supermatí de dilluns amb aquest repàs, ja no esportiu, sinó del mercat de fitxatges dels equips més destacats del Baix Empordà i de la província de Girona. Comencem pel Bisbal Bàsquet, que reforça el projecte amb el fitxatge del francès Jorge Lafuente. Oriol Bernà, què ens
expliques? Bon dia, com esteu? Doncs sí, continuem parlant de moviments als despatxos, perquè el sol gironès Bisbal Bàsquet segueix construint la plantilla de cara a la temporada 26-27, la que serà la seva tercera consecutiva, la segona FEB. Aquesta setmana el club ha anunciat una nova incorporació i una renovació que reforcen el projecte liderat per Eric Surís. La principal novetat és l'arribada de Blaise Sagnà, un aler francès de 25 anys i 1,90 metres, que es converteix en el tercer fitxatge de l'estiu. Sagnà arriba procedent del Southeast Missouri State Redhawks University i destaca per la seva intensitat defensiva, el seu dinamisme i la capacitat per aportar punts en atac. Amb aquesta incorporació, el conjunt bisbalenc afegeix joventut i energia a una plantilla que continua prenent forma. A més, el club també ha confirmat la renovació de Pau Sala durant aquesta setmana. L'aler empordanès, de 21 anys i 1,94 metres, continuarà vestint la samarreta bisbalenca amb l'objectiu de fer un pas endavant i consolidar-se com una peça important dins la rotació. Des de l'entitat destaquen la seva joventut, el seu talent i la seva capacitat de treball. Aquests dos fitxatges se sumen als moviments que ja s'havien fet oficials les darreres setmanes. El Bisbal Bàsquet havia confirmat els fitxatges de Jorge Lafuente, procedent del Toledo, i d'Octavi Fuentes, arribat del bàsquet Girona Sub-22. També s'ha assegurat la continuïtat de l'entrenador Eric Surís i dels jugadors Adrià Domínguez i Bernat Álvarez. Amb tot plegat, el club continua apostant per una combinació d'experiència, talent jove i identitat pròpia per mantenir-se competitiu a la categoria.
I també hi ha força moviment a les oficines del Palamós Club de Futbol. El Degà continua confeccionant la plantilla amb l'objectiu de tornar a ser un dels equips protagonistes de la categoria i aquesta setmana ha anunciat dos reforços ofensius de pes i quatre renovacions més.
La incorporació més destacada és la de Jan Balde, que arriba procedent de la Unió Esportiva Torroella. El davanter va ser el segon màxim golejador de la Lliga la temporada passada, amb 17 dianes, una carta de presentació immillorable per reforçar l'atac palamosí. A més, es tracta d'un futbolista format al futbol base del Palamós, que després de passar també per equips com el Banyoles, l'Escala i la Unió Esportiva Figueres, torna a casa per aportar gol i coneixement de la categoria. El club també ha fet oficial durant aquesta setmana el retorn de Pepo Soler. L'atacant ja va defensar la samarreta del Degà la temporada 18-19 i torna després d'un llarg recorregut per equips com el Torroella, el Figueres, el Banyoles, l'Escala o fins i tot el Girona. Tot i que les lesions i alguns compromisos laborals l'han mantingut allunyat dels terrenys de joc durant les darreres temporades, el Palamós confia en que pugui recuperar la seva millor versió i tornar a exhibir el seu instint golejador. Aquests fitxatges, a més, s'hi afegeixen les renovacions d'Osama, Notario, Giral i Genís, que continuaran formant part d'aquest projecte. Uns moviments que complementen els anunciats la setmana passada quan el club va confirmar la continuïtat de l'entrenador Marçal Joanola i d'altres peces importants del bloc. Amb aquestes incorporacions i renovacions, el Palamós continua dibuixant una plantilla amb experiència, amb identitat i també, podem dir ara, amb molta pólvora ofensiva.
I ara parlem del Girona de futbol, que continua preparant la temporada del retorn a segona divisió, tot i que el club encara no ha fet cap anunci oficial. Cada vegada sembla més clar qui ocuparà la banqueta de Montilivi després de la marxa de Mitchell.
Segons diverses informacions aparegudes els darrers dies, els principals candidats són els germans Quique i Òscar Álvarez, actuals responsables del Girona B. De fet, diferents mitjans asseguren que l'acord estaria molt avançat i que la seva confirmació podria arribar en els propers dies. En qualsevol cas, cal recordar que el club encara no ha oficialitzat la decisió. La possible elecció respondria a una aposta de continuïtat i de confiança en la feina feta dins de l'entitat. Els germans Álvarez van arribar a Montilivi l'estiu del 2024 per dirigir el filial i en només dues temporades han aconseguit consolidar-lo a segona ref, després d'assolir l'ascens el primer any. A més, han estat molt a prop de les dinàmiques del primer equip i coneixen perfectament el funcionament del club i els futbolistes de la base. Tot i no tenir experiència com a primers entrenadors al futbol professional, tots dos acumulen una llarga trajectòria en cossos tècnics del nivell. Quique Álvarez ha treballat com a assistent de tècnics com Javi Calleja, García Pimienta o Óscar García, mentre que Óscar Álvarez ha format part dels equips de treball d'Albert Celades i d'Oriol Alsina. La seva arribada representaria una aposta de club en un moment de reconstrucció després del descens. El gran objectiu serà recuperar la categoria perduda tan aviat com sigui possible i la direcció esportiva sembla confiar que el coneixement de la casa, la connexió amb l'acadèmia i una idea de joc continuista poden ser les claus per iniciar el nou projecte. Ara només falta que el Girona faci el pas definitiu i ho confirmi oficialment.
I veurem com acaba impactant tot això en aquesta tornada a segona divisió. El que sí que és una altra realitat és el fitxatge d'Ethan González.
Sí, el migcampista de 21 anys, nascut a Blanes, ha signat un contracte fins al 2029. Es tracta d'una incorporació de futur, però també de present. Ethan arriba després d'una temporada molt destacada en què ha passat per dos equips. Va començar el curs a l'Europa, a Primera Federació, i el va acabar al Granada de Segona Divisió, on va disputar 18 partits i va demostrar que podia competir amb garanties en el futbol professional. El nou jugador gironí es defineix com un mig centre box-to-box, amb capacitat per recuperar pilotes, construir joc i arribar a l'àrea rival. És un futbolista intens, sacrificat i amb personalitat, característiques que han despertat l'interès de diversos clubs durant els darrers mesos. Finalment, però, ha estat el Girona qui s'ha assegurat els seus serveis. Parlem de la seva trajectòria, perquè també té un fort component de proximitat. Format a Cala Guidó, de Blanes, va passar per la Llagostera, el Cornellà i l'Escala abans de fer el salt definitiu. Ara tindrà l'oportunitat, però, de defensar els colors del club de la seva terra. En declaracions als mitjans oficials, Ethan ha reconegut que fitxar pel Girona és un somni perquè era un equip que seguia des de petit. També ha deixat clar quin és l'objectiu col·lectiu: ajudar el club a recuperar la primera divisió. La seva incorporació se suma a la del davanter ucraïnès Oleksandr Fischer, anunciada fa uns dies. Mentrestant, el Girona continua treballant en la reconstrucció de l'equip i també en la recerca, com comentàvem, d'aquest nou entrenador que haurà de liderar els projectes d'ascens, el projecte amb l'objectiu d'ascens, millor dit, a partir de la temporada vinent. Veurem si es compleixen tots els pronòstics i durant aquesta setmana es fa oficial el fitxatge dels germans Òscar i Quique Álvarez. I acabarem de parlar durant la setmana que ve, que ja serà la darrera, doncs, de com queda confeccionada la plantilla poques setmanes de començar la pretemporada. Això és tot per avui. Tornem la setmana que ve, com dèiem, en l'última secció d'esports de la temporada, i que tingueu molt, molt bona setmana. Us enviem una abraçada.
Doncs moltes gràcies, Oriol, per aquest repàs a tots els fitxatges, i certament veurem si el Girona és capaç de fer una cosa que no ha fet en les darreres temporades, que és configurar una bona plantilla abans de que arrenqui la pretemporada i també la temporada oficial. Gràcies, que vagi bé. I nosaltres recordem-ho avui, aquestes temperatures que pujaran entre els 30 i els 34 graus a la zona centre de la nostra comarca amb aquesta jornada ben assolellada i estiuenca que ens acompanyarà avui i la resta de dies de la setmana. Nosaltres ens acomiadem d'aquí, d'aquest supermatí que hem fet des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Us donem les gràcies per escoltar-nos com cada matí, sobretot recordeu aquesta calor que ens acompanyarà durant tota la jornada i nosaltres ens tornem a retrobar demà a partir de les 8 del matí. Que passeu molt bon dilluns. Adeu, adeu.